Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat com el govern espanyol i el PSOE han sortit en tromba per desmarcar-se de l'exministre i antic número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ara que la Guàrdia Civil l'ha deixat a un pas de la imputació per l'anomenat cas Koldo. També us hem parlat de totes les derivades de l'entrevista d'aquest matí de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, no ha desmentit contactes de l'executiu d'Oriol Junqueras per mantenir càrrecs d'esquerra al govern de Salvador Illa, o tampoc no ha tancat la porta a una reunió Illa-Puigdemont. Els dos temes han acabat portant en cua durant el matí. I també ens hem fixat en la vaga d'estudiants de secundària que protesten contra el nou model de selectivitat i també es queixen que no saben exactament a què s'hauran de tenir a les properes proves d'accés a la universitat. El govern es compromet a publicar el model d'examen abans que s'acabi aquest mes d'octubre. Però a aquesta hora què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs que Itàlia obre a Albània dos centres per deportar els migrants que hi envia. Són centres que ja estan operatius i preparats per rebre'ls mentre Itàlia tramita les seves sol·licituds d'asil. Aquesta mesura forma part del polèmic acord a què van arribar l'any passat al govern d'extrema dreta de Giorgia Meloni i Albània, que ha estat criticat per organitzacions en defensa dels drets humans. Aquest acord estipula que les persones que arribin per mar a Itàlia seran traslladades en vaixell fins a la costa albanesa i les traslladaran als dos centres que, com expliquem, ja estan construïts. Parlant de migració també, una investigació de mitjans internacionals determina que la Unió Europea finança centres de deportació de migrants a Turquia, on es cometen violacions sistemàtiques dels drets humans. Brussel·les, però, es limita a dir que la responsabilitat de vetllar per la seguretat d'aquestes persones correspon al govern d'Erdogan. Anna Pissonero és portaveu de la Comissió Europea.
És la responsabilitat de les autoritats turques investigar les sospites de males pràctiques i els urgim a fer-ho.
Els sindicats veuen cada cop més difícil arribar a un acord amb la patronal per la reducció de la jornada laboral per llei a 37 hores i mitja, mentre que el govern espanyol manté que hi ha possibilitats d'entesa. Avui s'han tornat a trobar, porten més de 9 mesos de reunions i, segons els sindicats, no s'ha avançat en res, perquè les organitzacions empresarials mantenen que la reducció horària es pot negociar als convenis i no cal que s'apliqui per llei. El Ministeri ha aportat un document amb bonificacions per a les empreses de menys de 10 treballadors que contractin nous empleats o que ampliïn les jornades parcials a completes i que incorpora més garanties pel registre horari i el dret a la desconnexió digital. I s'ha restablert la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona per dues vies. Durant més de dues hores ha estat interrompuda per un atropellament. Ara podem anar a comprovar quines incidències hi ha encara a l'estació de Sants. Joan Garcia, bona tarda.
Hola, bona tarda. El restabliment de la circulació és progressiu. Ara s'anuncia que surt un avant cap a Figueres. Abans els usuaris afectats han viatjat amb els trens regionals de l'R11. S'han suprimit dos trens i dos més han quedat aturats a Girona i s'ha posat un AVE més des de Barcelona cap a Madrid. Tot això perquè a quarts de 12 el maquinista de l'Euromet que venia de Figueres cap a Barcelona ha notat un cop entre Riells i Llinars. Quan s'ha anat a inspeccionar la via s'han trobat les restes del cos d'una persona a les vies. Els Mossos investiguen què ha pogut passar en unes vies que estan protegides amb tanques.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
També amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb la sotsdirectora de La Vanguardia, la Isabel García Pagán. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui no he dit allò d'aquests i altres temes, en parlarem fins les 4, perquè avui em fa la sensació que serà, no sé si monotemàtic, però en tot cas, bona part de la conversa l'ocuparà un llibre que es diu Incompetències bàsiques i que està escrit per en Damià Verdera, que el tenim també a l'estudi. Damià, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara en parlarem perquè fas un retrat del sistema educatiu català, que els que tenim fills al sistema, quan acabes el llibre tens una mena de suor freda i dius, ai, però ara ho comentarem,
d'acord,
no?
D'acord,
abans, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els divendres ens el serveix el Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Tot bé, tu?
Tot bé, molt bé.
Perfecte, ho celebrem. Què ens vols proposar com a primer tema? A veure.
Doncs mira, jo us volia proposar una cosa que no canvia al llarg de la història, que són les monarquies. Eh? És una institució ancestral, des de fa molts anys, una institució amb una mica amb olor de desclosit, de rància, absolutament arcaica, i amb uns privilegis absolutament intolerables des del meu punt de vista en ple segle XXI. Per exemple, podem agafar un rei nostrat nostre, de casa nostra, Jaume I, i agafem Jaume I i veiem que doncs, fa 800 anys, anys, Jaume I va tenir amants que en algun cas van ser notòries i van estar d'actualitat amb el que era l'actualitat del segle XIII. I en aquests moments, tants anys després, doncs, tenim un rei, permeteu-me fer aquest salt, encara que sigui emèrit, que des de l'elefant de Botswana i el siento m'equivocado no podrà ocurrir, està d'actualitat permanent. I en aquests moments, doncs, primer a causa d'unes fotos i després a causa d'uns àudios amb una de les seues amants, i una de les seues amants més conegudes, com és la Bàrbara Rey. Pregunta obligada als tertulians, tot i que ja em sé la resposta. Vosaltres heu escoltat els àudios de la parella Rey-Rey, per dir-ho d'alguna manera?
Alguns, uns quants, sí. No tots.
Estava pensant que crec que tots no, però... Bueno.
Bueno. Jo crec que tots els que es podien sentir, diguéssim.
De moment,
ara,
sí.
Molt d'actualitat no són.
No, clar, són uns àudios fets en una determinada època i parlen d'això, que era notori a l'època. No? A mi, el que més em sorprèn és que aquests àudios surten sobretot a les tertúlies del cor. És a dir, no surten a les tertúlies més polítiques. Aquesta casa, Catalunya Ràdio, és una excepció perquè sí que se n'ha parlat fora dels espais més frívols. Se n'ha parlat fins i tot amb tertúlies polítiques. Jo, permeteu-me que us digui, i no sé si amb això xafaré l'ull de poll amb algun tertulià, a mi em fa molta ràbia quan sento algú que diu, ostres, que aquestes converses de l'emèrit amb la senyora Rey, doncs és que, clar, pertanyen a la dimensió exclusivament privada de la parella. Això no s'hauria de fer públic, perquè és que són coses d'ells, personals d'ells, no? Jo, perdonin, senyors i senyores que diuen això, però per mi sí que és molt evident que les converses privades d'un personatge com el rei emèrit tenen interès, i tant que tenen interès. Digui el que digui, i no només a veure, perquè amb algunes d'aquestes converses, l'emèrit explica coses molt interessants. Per exemple, palabra d'honor, me río cariño, de Alfonso Armada. Ese ha pasado 7 años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Home, per què no havia de dir, per què, què havia de dir l'Alfonso Armada? Jo crec que només aquestes paraules haurien d'obligar, i ja d'una vegada per totes, perquè ja fa temps que s'hauria d'haver fet, a desclassificar els documents relatius a l'intent de cop d'estat del 23F. Però és que això per mi té un interès clar, però és que per mi també té interès qualsevol bestiesa que l'emèrit pugui dir o digui en relació, doncs, per exemple, a la Sofia, a la seva esposa oficial, o qualsevol altra cosa de la seva vida. El rei no té vida privada. Aquest personatge, Juan Carlos de Borbó, ha gaudit com a rei de patent de cors per portar una vida regalada i per poder fer, doncs, tots els negocis i totes les jugades brutes que ha volgut. Aquest senyor, no ho oblidem, ha estat inviolable per llei. Aquest senyor ha estat durant gran part de la seva vida inimputable. Hosti, tu, ja m'agradaria a mi. Tal com és ara el seu fill. Aquest senyor ha pagat 600 milions de pessetes a la seva mana, a la Bàrbara Rey, per comprar el seu silenci, amb uns diners que eren dels contribuents, és a dir, de tots. Aquest senyor ha pagat 100 milions d'euros a la seva amant, a la Corina Larsen, per comprar el seu silenci. Aquest senyor ha tingut el CNI al seu servei per esborrar totes les proves de les seues aventures sexuals per aquests mons de Déu, o millor, per aquests llits de Déu. I això només és la punta de l'iceberg, perquè aquest senyor confós permanentment allò públic i allò privat, i en definitiva ha fet una immensa fortuna. Recordem que quan mor el seu pare, Joan de Borbó, el seu fill, Joan Carles, rep una mica menys de 750 milions de pessetes en dipòsits bancaris a Suïssa com a herència. Home, no està malament, eh? Podríem dir, quan es deia, és que no tenia res, és que va començar que l'havien deixat que no tenia res. No, tenia 750 milions de pessetes. Va néixer, o anava, amb un pa sota el braç. Això, a veure... 4 milions, 4 milions i 10, no? Si no m'equivoco. I aquest és l'origen de la fortuna del rei emèrit, 4 milions i mig d'euros. Una fortuna que, segons la revista Forbes, l'any 2003 ja era de 1.790 milions d'euros i que havia ascendit a 2.300 milions d'euros el 2012, segons el New York Times. Com va fer aquest senyor aquesta fortuna? A veure, treballant segur que no. Perdoneu la broma, però treballant segur que no ho va fer. Amb l'assignació que els pressupostos de l'Estat anualment a la Casa Reial? Doncs no, segur que tampoc. És una bona picossada, però no per arribar amb aquests nivells de fortuna. Doncs com ho va fer? Bueno, doncs, amb negocis opacs, amb comissions milionàries, entre altres coses, per exemple, cobrant com a comissionista un cèntim d'euro, quan encara era viu Franco, cobrant com a comissionista un cèntim de dòlar per cada barril que el rei Faisal d'Aràbia enviés a Espanya. I val a dir que n'enviava 100.000 cada dia. I això va continuar amb la mort del dictador, va continuar amb l'arribada de la democràcia i va continuar amb els governs d'Adolfo Suárez i de Felipe González. Clar, després veus el Felipe, el programa de la Susana Griso, criticant que es facin públics els àudios del rei, i ho entens tot, perquè en qualsevol moment, bueno, ja va sortir el PSOE, però pot sortir ell personalment. Doncs bé, malgrat Felipe, malgrat Guerra, que també ha opinat sobre el tema, malgrat la mòmia de Tutankamon, si cal, la veritat és que jo ho vull saber tot sobre aquest home, fins i tot les coses més trivials i més frívoles. És l'únic consol que mos queda als pobres súbdits, als que en definitiva li han pagat la festa.
Em sembla que la Neus, el Pere, l'Isabel i jo mateix també ho voldríem saber tot, no?
Sí, sí, perquè a més encara no ho sabem pràcticament ni res, ni tan sols de la fortuna, perquè aquestes xifres que ens ha donat el Jordi pues, són una part i aproximada i calculada, però no ho sabem, no ho sabem a dia d'avui quin és l'abast real de la fortuna, i per tant aquest és el principi de tot, no? Saber quants diners ha fet, com els ha fet, no sabem res.
Isabel?
Jo estava esperant el Pere, el paró
de...
El paró,
d'acord.
No, sí, sí, no, totalment d'acord. I ja posats a fer bandera de transparència, saber-ho tot de l'anterior, de l'emèrit i de l'actual. Perquè el Jordi deia que els reis no tenen vida privada, doncs, vale, som-hi, no?
Jo, de tot el que has dit, Jordi, estic d'acord amb tot, menys amb una cosa, a mi, del que pensi de la reina Sofia, en fi, és una mica igual. Sí que és veritat que hi ha una part que no necessàriament és la part aquesta que podríem considerar més presumptament delictiva, i és aquests diners que entre tots li hem pagat a que sapiguem a Bàrbara Rey. No sé si hi ha més gent perquè estigués callada, no? Però hem sabut també, per exemple, que va vaticinar que Felipe González perdria les eleccions i que el PP no tindria majoria absoluta. Això ho va ser, això en una conversa surt. I diu una cosa interessant, que diu han llenado el gobierno de chorizos, crec que diu, no? De gent poc preparada. Sí. Cosa que, en fi...
Gairebé teníem millor informació que el 6, segons com. Sí.
Com a descripció era correcta, i el vaticini també. A mi m'agradaria saber tot això, i m'agradaria saber aquesta fundació que crearà ara a l'estranger, i que és per deixar aquesta fortuna que comentava el Jordi. Hem donat per normal que l'excap de l'Estat i pare de l'actual creï una fundació a fora, per deixar en herència la seva fortuna. N'ha fet tantes que ja la gent ni es pregunta com pot ser que estigui passant això, i això ho ha anunciat i és el que farà, no?
Mm. És veritat que no tenim encara una llei que reguli la corona. Clar, això és una de les coses pendents que no entenc perquè no tenim, no?
Per mi una de les coses positives que apareguin en aquests àudios és que ha desaparegut allò que l'Albert Calatrava, l'Anna Pardo de Vera i l'Eider Hurtado van batejar com l'armadura del rei, que és el llibre que van fer, sobre tot aquell entramat d'interessos polítics, econòmics, empresarials, que envoltaven la figura del rei i que el protegien de tots aquests escàndols i que, per tant, li tapaven tot això. Ara, fins i tot el rei actual i els que vinguin al darrere saben que aquestes armadures, tot i que existeixin, hi ha un dia que cauen. I que, per tant, tot allò que estiguis fent, encara que ara et sentis intocable i pensis que tot això passa desapercebut, hi ha un dia que, quan canvien els interessos, quan canvia d'on bufa el vent, doncs quedes despullat. I ara mateix, clar, veure la imatge. És que Joan Carles, en aquell moment en què es parlava d'aquesta manera amb Bàrbara Rey, no podia ni somiar ni imaginar que la seva imatge estigués tan maltractada com ho està ara. Per tant, mira, tots els que vinguin al darrere pensaran: compte amb el que fas, compte amb el que dius, compte amb com et comportes, perquè algun dia tot això es pot acabar sabent, com li ha passat a Joan Carles en aquest cas. És l'únic consol, diguem-ne.
Sí, però pensa que el Joan Carles podia haver vinat el seu avi, no? L'experiència del seu avi, Alfons XIII, que no es va ser... S'han sapigut moltes intimitats, però va caure la monarquia com a conseqüència d'això. Per tant, jo crec que amb això són com els defraudadors o com la gent, diguem, que fa... Com els corruptes, que sempre quan fan les coses creuen que mai se sabrà, no? Se senten, òbviament, el rei més poderós que ningú, però al final el mecanisme és el mateix de tots. Creuen que no se sabrà i quasi sempre s'acaba sabent.
Doncs estarem pendents...
Digues-ho,
Jordi.
perdó, eh? No, només el que em provoca una mica de neguit és que totes aquestes informacions apareixen al lloc que apareixen, eh? Vull dir que qui les publica és qui les publica i és la caverna mediàtica. Aleshores, a mi em sembla doncs, que també és una manera de que Juan Carlos, que, ostres, havia sigut el salvador d'Espanya, el salvador de la democràcia, l'home que era el campechano, respectat per tothom, ara és l'ase dels cops a canvi doncs, de ensalçar la figura del seu fill. Un fill que, escolta, que va a actes, a determinats actes amb mala cara, que és capaç de fer determinats discursos que semblen més propers a Vox que a un senyor que ha d'arbitrar, i em preocupa molt que no anem amb tot això, no matem a l'emèrit per fer més gran el fill.
Però per ser sincers, perdona, la caverna sempre va estar en contra del rei, eh? Sí, del rei Joan Carles, també s'ha de dir, eh?
Sí. Molt bé, doncs estarem pendents dels pròxims capítols, que és molt probable que en les pròximes setmanes en tinguem algun altre. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Hem arribat a un quart de quatre. Dèiem que avui al Catalunya Migdia ens volíem fixar en un llibre del que potser en els últims dies no he pogut sentir a parlar. És un llibre curt que explica en primera persona les vivències i els pensaments d'un professor de secundària a les aules catalanes. Es titula Incompetències bàsiques, és de l'editorial Pòrtic i està escrit pel Damià Verdera, professor de secundària en un institut públic, que el tenim aquí amb nosaltres. El llibre es llegeix molt ràpid. És un llibre fruit de la frustració, l'empipament, la decepció... De què?
Sí, a veure, a nivell personal no hi entrem, sinó senzillament parlant del que és professional, laboral, sí que hi ha doncs, emprenyamenta, hi ha decepció, hi ha frustració, i sobretot ja estic alarmat de veure la deriva que ha anat agafant educació, que ja ve de lluny. El que passa que crec que s'ha arribat a una situació límit, una situació de degradació del sistema, i que la patim cada dia, és aquest desgavell educatiu, no? Llavors, a parer meu, i crec que és compartit per molta gent, almenys el que he anat veient aquests dies, jo penso que estem en una situació d'emergència nacional, d'emergència educativa nacional, i crec que ara mateix negar-ho qui ho negui, és que deu ser que té ganes o té algun interès a continuar mantenint aquesta gran mentida que ha quedat reduïda, no?, durant molt de temps, ha quedat enclaustrada, mai millor dit, al claustre, no? Mm-hmm. Ha quedat allà tapada, ha quedat amagada, i ja va sent hora doncs, que es faci ben pública, ben evident aquesta farsa, que ja hi ha moltes famílies al tanto, que se'n sumen que aquí passa alguna cosa, hi ha alguna cosa que fa pudoreta, i bé, doncs, escolta, aquest llibre l'entenc jo com... No és un llibre científic en el sentit de buscar causes i fer propostes, és un llibre d'expressió literària, en el seu sentit més noble, no?, d'experiència viscuda, i és un llibre, si vols, de catarsi, que deia Aristòtil. El que passa que he anat veient en aquest temps que aquesta catarsi individual, tal vegada, potser caldria una catarsi col·lectiva pel que fa als catalans en la matèria educativa, potser.
Quan un llegeix el llibre, la sensació que amb la que acaba és un punt d'alarma, de dir, ai, on estem ficats? Aquesta fallida que tu dius. Tu creus que la societat en general és conscient de la situació a les aules catalanes o són algunes famílies les que ho han vist i algunes persones les que en són conscients?
Home, penso que pel que fa a les famílies, a veure, no ens enganyem, hi ha molta desídia, eh? No són pas totes, ni molt menys, les famílies que en són conscients. El que passa és que, a veure, els que hi treballem sí que en són conscients, però penso que a nivell general no n'acabem de ser del tot conscients encara, eh? I passa, doncs, com hi ha gent que m'ha dit, bueno, i quines són les teves propostes? I podem entrar, tot i que el llibre no està escrit en aquesta clau, però penso que per arreglar un problema, no? Si hi ha algú que té problemes amb la beguda, algú, un alcohòlic, i es vol curar, home, el primer que ha de fer és reconèixer que té un problema amb la beguda. I llavors jo crec que hem d'estar en aquest... Bueno, estem aquí, de dir, escolta, tenim un problema i no passa res. És a dir, bueno, es fa vergonya. Bueno, sí, però tard o d'hora ho hauràs d'acceptar. De fet, Portugal, quan va... Portugal va... Estaven molt malament fa anys i durant la crisi van tenir un ministre que va posar ordre i ho va fer amb els professors que tenien en aquell moment i se'n van sortir, no? Llavors, ara, el que van fer va ser primer acceptar tots que tenien un problema. No sé si ara mateix estem encara en aquesta situació.
Hi ha un paràgraf del llibre que, com a resum del sistema educatiu, dius... Inefables treballs de recerca, abandonament escolar, autoritats educatives que no han trepitjat mai una aula, ensenyament per projectes que no entén ningú, ridícul a les proves PISA, places perfilades. Home, quan ho veus tot un al costat de l'altre, és com per arrencar, córrer.
Sí, a veure, aquí hi ha... hi ha una qüestió... Podem anar parlant de tot, Vull dir, anem fent. Però aquí els catalans tenim tendència a fotre les culpes a Madrid, no? Bueno, això ja és típic, no? És a dir, ja l'educació ja va perquè ningú responsabilitzi de res. Jo encara no he vist cap director general que hagi pres responsabilitats pels resultats de PISA. Llavors, sempre és culpa de Madrid. Però, clar, què passa? Que aquí existeixen unes places perfilades, que podem parlar pels que no sàpiguen què són, que només existeixen a Catalunya. Això s'ho han manegat ells, els nostres, no?, per entendre'ns. Llavors, per exemple, a la resta de l'Estat tens concurs de trasllats cada any. Tens l'autonòmic i l'estatal, l'autonòmic estatal. Resulta que a Catalunya concursos de trasllats n'hi ha cada dos anys. Només hi ha l'estatal i no es convoquen els autonòmics. I dius, per què no es convoquen els autonòmics? O perquè no és el seu model. I per què no és el seu model? O perquè ells aposten, durant ja des del 2010 així, aposten amb el decret de plantilles per un model de servilisme en què s'ha atorgat un poder a les direccions, que jo crec que no els hi pertoca, per poder col·locar a qui els interessa d'una manera, és a dir, coberta legalment, però que després serveix per fer xanxullos. Jo, quan vaig començar a treballar de professor, o abans, a mi em semblava bé, no? Allò que dius, ai, queda bé, no? Això, un director, es faci el seu projecte educatiu, un claustre més cohesionat, però feta la llei, feta la trampa. Després això acaba derivant en això, en amiguismes, xanxullos, es genera una plaça perfilada, per exemple. I no
què critico... és una plaça perfilada? Va, perquè la gent a casa no sap què és.
Posem un exemple. I no critico les persones que ho fan, perquè al final, uita, tots estem al sistema i hem de jugar a les normes, eh? Critico el sistema en si. Per exemple, jo sóc de filosofia, doncs tu pots fer una plaça perfilada de filosofia en anglès. Què passa? Se suposa que aquesta plaça de filosofia en anglès has de fer les classes en anglès. Però la realitat és que no es fan en anglès. Jo també sé entrar a l'aula i dir hello i quan marxo goodbye, però la classe no s'ha fet en anglès. Però la plaça està perfilada en anglès, però no ho fan. I llavors, com és que existeixen? Bueno, doncs potser perquè la direcció en aquell moment té un interí que se'l volen treure de sobre, doncs perfila la plaça i després faran entrevistes. Faran tres entrevistes, suposadament, però ja saben a qui volen posar. I llavors tens dues persones que van a fer una entrevista que no cal que hi vagin. Ja per això moltes vegades la gent truca abans de l'entrevista a dir, escolta, aquesta plaça està donada ja perquè no em feu venir aquí a perdre el temps. I va així, i llavors potser una plaça d'aquestes de filosofia perfilada en anglès, potser pengen allà on te van de penjar les programacions uns quants documents en anglès per dir, ei, estic cobert, mira, jo faig aquests documents en anglès, però aquests documents no es passen a l'aula. Entre d'altres motius, perquè si ja als alumnes els hi costa el català, què coi han d'anar a fer filosofia en anglès? Si ja Déu hi ajuda que entenguin els conceptes en català. Llavors és això, places perfilades.
Has anat parlant d'ells, ells, ells. Qui són ells? Perquè, clar, aquí, des de fa anys, han passat diferents governs de diferents colors polítics i diferents consellers o conselleres d'educació. Ells qui són? Tots?
Home, a veure, clar, el departament aquí... Això ja ve de temps enrere. El que passa que jo crec que hi ha un punt d'inflexió, que és aquest del decret de plantilles, que es permet tot això, i llavors això és intocable. Es forma part del seu model i això no es pot tocar. I aquest model l'han anat agafant tots els que han vingut. O sigui, això ja ve de lluny, no... No és... És que el problema no és tant que diguis és que hi ha una mà negra que pensa, no?, i que vol que l'educació vagi malament, que hi té un interès. No, és que el problema és més greu. És la inèrcia, és la desídia. És el mateix sistema que va a la deriva i no hi ha ningú que tingui ni el coratge, ni la valentia, ni la lucidesa per començar a posar una mica de remei a tot això. I el sistema es va degradant i clar, és com... És com si tu tens ja... Després surt gent dient doncs, com ho arreglen això, però moltes vegades són els que han calat foc, no? És a dir, calen foc, un bomber piròman, calen foc i després et venen a donar les solucions que són ells mateixos els que han calat foc, no?
Anem a coses concretes perquè la gent a casa ens entengui. Per exemple, hi ha un altre moment del llibre que dius ens han canviat la feina. A banda del rol de policia, has d'actuar com a animador cultural de la canalla, entretenir-los amb jocs, amb gimcames, amb cançons i amb pantalletes perquè la teva feina és guardar-los.
Hem de tenir en compte que la secundària és una etapa obligatòria i que no venen per gust. Val? No venen per gust. Nosaltres s'ha de tenir clar que som això la guarda i custòdia, oi? Llavors això s'ha de tenir clar, cosa que n'hi ha molts que potser no ho tenen clar. Què passa? Que hi ha una mentida de base, que és que els alumnes, per aprendre, qualsevol persona s'hi ha d'esforçar. Doncs des del moment que estem buscant dreceres, maneres divertides per aprendre, o sigui, tot el que sigui no intentar esforç, això és enganyar-los. i no hi ha alternativa als colzes. Tu ja pots anar fent, què et diré jo, cajuts i gincanes i escape rooms. I tu pots anar fent tot això, però això hauria de ser un complement, no pot ser la base, no pot ser estructural. I ara mateix tot això és estructural. Per què? Perquè se suposa que han d'aprendre, divertir-se. No, escolti, no hi ha alternativa als colzes. I què passa? Que un alumne, si llegeix un text i no entén la meitat de les paraules, com vols que no s'avorreixi amb aquest text? El que passa aquí és que per divertir-te llegint un text, primer has de picar una mica de pedra. I ja comencem que no es pica pedra ni de bon principi. Llavors van passant cursos i arrosseguen aquestes mancances.
Per tant, s'ha perdut l'exigència?
Sí, home, clar que s'ha perdut l'exigència. És més, depèn de quins nivells vulguis exigir, després pots arribar a tenir problemes. Et busca les pessigolles, o si els pares es posen estupendos, no?, perquè són els fans número 1 dels seus fills, després t'acaba venint l'inspector i te l'acaba provant. Sí, sí, podem parlar d'aquestes qüestions.
El que passa que, segons qui li diguis que s'ha perdut l'exigència o que cal estudiar més, et diuen que això és un discurs passat de moda, que això és antic.
Sí, o et diuen que ets de dretes, o un autoritari, o un fatxa, no sé, per posar etiquetes pot posar les que vulguis, però això no és una qüestió ni de dretes ni d'esquerres. Escolti, aquí hi ha una qüestió que és llegir i escriure, i això és la condició de possibilitat per després poder parlar de política si som de dretes o d'esquerres. Llavors, no, jo no sé exactament... aquestes etiquetes no, és que no les acabo d'entendre, no, de debò.
Parles de progressisme pedagògic o de papanatisme educatiu a Catalunya?
Sí, home, hi ha molt de papanatisme educatiu, perquè és aquesta cosa de fer joc sempre, no? I que els nens estiguin contents... Home, no et dic pas que hagin d'anar allà a patir, ni molt menys, ja no fotem... Però, clar, però hi ha d'haver una exigència acadèmica, hi ha d'haver... Per exemple, anem amb la qüestió de l'autoritat del professor, no? Hi ha molt professorat, que també en podríem parlar, que el sistema és un coladero, no? Un colador en català correcte. I llavors, és clar, el professor no té la mateixa responsabilitat que els alumnes, és evident. Si hi ha algun problema a l'aula, vindran a buscar el professor. Què passa? Que potser hi ha docents que no tenen ganes d'assumir aquesta responsabilitat i, nen, jugueu, no? O feu això per treure's els problemes de sobre, però, clar, com a professor, encara que no siguis un autoritari ni molt menys, tu no has de tenir cap problema a l'hora de fer servir l'autoritat. És més, quan tu abdiques d'aquesta autoritat, pot ser que generi una situació d'anòmia, una situació, un desgavell, i què passa quan hi ha un desgavell? Com que és la llei de la jungla, qui acaba agafant les regnes? L'alumne més bèstia, l'alumne més fort, no? És la llei de la jungla, i llavors, de vegades, no dic sempre, però qüestions de bullying i així poden venir també per aquesta situació d'anòmia, perquè el professor ha abdicat no només de la seva autoritat, primer de la seva autoritat i després del rol d'ensenyar, val? Ben per aquí, els trets, que tens la sensació que t'han canviat de feina en el sentit que ja no et deixen ensenyar, fins i tot està mal vist fer exàmens, que també podríem parlar de per què està mal vist fer exàmens, Podem posar un exemple. Mira, la mateixa normativa, ara ja la... És que cada vegada perdem un llençol, que es diu, no? I en cada normativa que ha anat entrant, doncs les coses empitjoren. Llavors tens una normativa que has de fer moltes activitats avaluatives cada trimestre, i ara suposem, doncs, que un alumne durant el curs no ha fet... Els has fet fer debats, exposicions orals, has fet aquest tipus d'activitats i no has fet examen, d'acord? I tens un alumne que no ha fet res, ni ha tingut ganes de fer res, i les vegades que ho ha fet no se n'ha sortit. Bueno, perquè és un gandul, o no em poso els motius de per què sigui gandul. Potser té a casa una situació complexa, d'acord? Llavors arriba a final de curs i suspès. Bueno, llavors, si comences a tenir queixes de la família o qui sigui, perquè al tanto, les famílies moltes vegades ja saben que el seu fill està suspès i ha de ser així. El que passa que no és una qüestió de justícia, sinó que és una qüestió d'interessos, Llavors, què passa? Et ve l'inspector i et pot dir, normativa en mà, clar, però aquesta exposició oral bé que ja ha participat, o sí, però no ha arribat als mínims, però, bueno, però i el debat també. Però tu no tens, no tens imatges d'això, no ho has gravat. Clar, al final és que haurem de gravar fins i tot quan surten a fer exposicions orals. Com que no ho has gravat, al final et diuen, home, però, uita, però ha participat aquí, ha participat allà, doncs al final ja o te l'aprova, no l'aproves, i encara que hagis fet examen, que hagi tret encara no un 1, no arribis i arribat a un 1, ensenyes l'examen, que com a mínim tens una prova física d'allò, i, bueno, també et diuen, però l'examen no ha de tenir tant de pes, no? Et venen amb aquest rotllo, amb aquest discurs, i al final, guita tu, ja, per no tenir problemes, l'aproves. I el professor que ha passat per això, o que té algú proper que ha passat per això, què fa l'any següent? Per no tenir problemes, guita tu, l'agafes, l'aproves i endavant. Jo he provat alumnes que no arribaven als mínims. El que passa que els he dit, guita, que sàpigues que no has aprovat, que t'aprovo jo. I llavors et diuen, ai, gràcies. I dic, no, a mi no em donis les gràcies, dona les gràcies al sistema, ja t'ho trobaràs. però clar, enganyar-los no. És a dir, jo els aprovo per no tenir problemes, però enganyar-los no.
Per tant, ens estem fent trampes i estem fent trampes a l'alumne, perquè si van passant cursos quan en realitat no tenen el nivell, no haurien de passar-lo, el curs.
No, clar que no l'haurien de passar, però és que jo he vist, i ja ho he repetit, qualsevol persona que vulgui veure la farsa en directe, que vagi a una avaluació final d'ESO, de qualsevol curs d'ESO, o especialment de quart d'ESO. Val? Perquè jo he vist entregar títols, en fi, no és el problema d'un institut concret, ni molt menys, a alumnes que, com aquell qui diu, no s'han presentat a classe o són absentistes, jo això ho he vist, i ho ha vist moltíssima gent. Llavors, i tu com li expliques a un alumne? És que per exemple, bueno, l'alumne que s'hi fa, que vol treure bones notes, no? Que ha anat passant l'ESO havent d'aguantar nanos que només volen rebentar la classe i no tenen ganes d'estar allà, doncs, bueno, que arriba a quart d'ESO, té el títol, no? Amb bona nota, i després aquest, que no ha fet res, que encara s'ho haurà fet la vida impossible, se li acaba donant el títol igual i és el mateix títol. Com li expliques tu a l'alumne que s'ho ha currat? I espera, que no acaba aquí. Perquè aquest que se li ha regalat el títol, clar, té un 5 pelat, no? Per entendre's, bueno, un 5 pelat, té un AS, perquè no pots posar números, eh? Assolit suficient, d'acord? Llavors, què passa? Que suposadament se n'ha d'anar a fer cicles perquè seria la seva sortida natural, no? Bueno, però com que té poca nota i no hi ha accés de places a cicles, llavors no entra a cicles. Però com que ja té el títol, llavors te'l trobes a batxillerat, a primer de batxillerat. Jo em planto cada any a batxillerat amb 35 alumnes, més o menys, molts dels quals no hi haurien de ser. I llavors tu explica-li a aquesta persona que ha fet tota l'ESO aguantant això i que s'ho ha currat, que després arriba a batxillerat dient ai, ara podrem fer alguna cosa interessant, no? Es torna a trobar l'altre, tu, o els altres, que de vegades en són més d'un. I dius, home, però què estem fent aquí? Què estem fent?
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. És un tema que, òbviament, està centrat en el llibre, la conversa, incompetències bàsiques, amb el Damià Verdera, però l'ensenyament ens afecta a tots, perquè el qui no té fills té coneguts o que hi treballen o que assisteixen a classe. Per tant, obro la conversa a la Isabel, al Pere o a la Neus per tal d'anar fent les aportacions que considereu. Vosaltres mateixos, que us veig aquí molt atents i escoltant, però no sé què aneu pensant.
Jo estic una mica sorpresa perquè és la primera vegada que sento una crítica al sistema d'ensenyament sense parlar de recursos.
Però també n'hi ha el llibre d'una... Sobretot perquè...
Parlem-ne. Parlem-ne,
no,
Isabel, parlem-ne.
No, però que sempre hem dit que això s'arregla amb diners, no? I l'evidència...
No és veritat, no només amb diners.
I l'evidència del teu llibre és que això no s'arregla amb diners.
Correcte. És a dir, els diners són necessaris però no són suficients. Des del moment que la mateixa llei regula, bueno, diu que s'ha de destinar un 6% i estem a un 4%, no arribem, depèn de les dades, home, a què estem jugant? Vull dir, s'ha de fer educació inclusiva, i estic d'acord, però sense recursos és impossible. Llavors tens nanos que no poden seguir el ritme, els tens per allà i els tens desatesos, perquè si en tens 30 i resulta que tens una diversitat bestial, com vols atendre-ho tu sol com a professor? És que et pots trobar tranquil·lament una classe de 30 alumnes a l'ESO, 20 dels quals tenen adaptació. És a dir, que hi ha més amb adaptació que no pas sense. I llavors resulta que has de fer què? 20 tipus d'exàmens diferents. El tema és complicat. Si no hi ha els recursos, llavors aquí ens acabem fent trampes, és a dir, a proves i avall. Mira, un exemple molt concret. Quan hi ha un alumne que, bueno, doncs que, en fi, que no fa res, clar, suspèn. Llavors té un problema l'alumne. Però des del moment que suspèn, se li ha de buscar alguna manera que provi. I llavors se li fa una adaptació. El problema és que és gandul, però la normativa no pots fer una adaptació per ganduleria. Llavors, li busquen alguna altra cosa, un TDA, una dislèxia, que hi ha alumnes que necessiten una adaptació per TDA, no dic que no, però és que el problema d'aquell alumne no és el TDA, és la ganduleria. Però li fan l'adaptació, fan la trampeta aquesta, i des del moment que l'alumne té una adaptació i continua suspenent, després ja no és problema de l'alumne, el problema el té el professor, perquè se suposa que tu no el saps motivar, i tot aquest rotllo que ja en tinc la pipa plena, val? Llavors, què fa el professor davant d'aquesta realitat? Duita tu, l'aproves i endavant. Cap problema. Maquillarem dades, perquè llavors el fracàs escolar ja no serà tan bèstia, i direm, no, que nosaltres estem complint, no?, amb Europa. Sí, però quin preu estàs complint? Regalant títols, i clar, si tu regales títols, si tot val igual, al final res val res. Si tot val igual, al final res val res. I per això te deia que sí que és un problema de recursos, però no únicament. I també hi ha...
És un problema de posar bé els recursos allà
on
han d'estar.
Sí, no, i també hi ha una altra cosa, que és que el sistema és un coladero, un colador en català, el que dèiem abans, que és que, home, aquí entra tothom. Jo no veig gent queixant-se que a medicina demanin que siguin exigents amb la medicina, no?, per entrar a la carrera. Per què? Perquè la gent quan va al metge vol ser ben diagnosticada, vol que l'operin bé, no? Tampoc veig que la gent es queixi de les proves físiques dels bombers, perquè, home, són exigents, és que ho han de ser. Però, en canvi, què passa amb educació? Aquí entra tothom, tu, entra tothom. I llavors tens un munt de professorat... Bueno, un munt. Hi ha grans professionals al tanto, encara sort d'aquests. Però després hi ha professors que no acaben d'entendre que aquesta feina té una responsabilitat ètica envers els alumnes. I aquesta responsabilitat no la volen exercir pel motiu que sigui, perquè no acaben d'entendre que estar allà a l'aula no és el mateix que anar a vendre pomes o peres, posem per cas. Ah? I després podem parlar del sistema d'oposicions, de què passa que el sistema no filtra bé. També en puc parlar de per què no filtra bé. No, no, si ens hi podríem estar 3 o 4 hores.
Si ens posa la mel als llavis, si el sistema no filtra bé, per què no filtra bé?
Home, mira, posem un exemple ben concret. Aviam, durant molts anys hi ha hagut molt d'interinatge, en tot el que suposa això, perquè si tu ets un interí i la teva plaça depèn que et confirmin o no, llavors tu no alçaràs la veu en els claustres, no alçaràs la veu perquè... És allò, la concepció foucaultiana del poder. Qui té el poder? Home, aquell que et pot fer un favor. I si tu t'han fet un favor col·locant-te allà, doncs no el seràs la veu. Bueno. Llavors, el sistema d'oposicions. Mira, les últimes oposicions que hi va haver, que en van fer moltes, no pas perquè tinguessin ganes, la Generalitat, sinó perquè s'hi van veure obligats. Què passa? Que s'han de presentar a les oposicions amb una programació basada en situacions d'aprenentatge, que en diuen. Bueno, situacions d'aprenentatge, a mi encara m'han d'explicar què és, perquè això ho és tot i no és res alhora. Val? Doncs, bueno, presentes una programació amb les situacions d'aprenentatge, però és una gran farsa, perquè el que l'opositor no ha pas fet aquestes situacions d'aprenentatge a l'aula, no les ha portades a la pràctica o ho ha fet d'aquella manera. Llavors, els que estan al tribunal fan veure que l'opositor les ha portat a la pràctica. Però és que l'opositor fa veure que el tribunal sap de què va això de les situacions d'aprenentatge, però el tribunal, la majoria, no en tenen ni idea, ni s'ho han mirat, ni tenen ganes de mirar-s'ho perquè les normatives han anat canviant. I llavors és molt fort, perquè t'estan avaluant, t'estan avaluant amb uns criteris que no en tenen ni idea. I llavors, esclar, què vols filtrar? Jo he arribat a veure programacions de... basades únicament o estructuralment en cajuts. Amb cajuts. I allò s'aplaudeix i s'aprova i llavors tens uns professionals allà amb una programació basada tota en cajuts. La cosa aquesta de divertir-se, no? Bueno, escolti, vostè què vol ser? Un acompanyant, no?, dels alumnes? Aquest fals suport emocional. I vostè quan ensenyarà alguna cosa? Oh, és que potser el problema és que no té res a ensenyar. Llavors què fa aquí vostè? Jo em pregunto, No sé, són preguntes que me faig i el llibre d'alguna manera no la respon, però és que clar, és que jo també... La gent em diu, he quedat perplex amb el teu llibre. Oh, ja, però és que jo també estic perplex. No? Mm. A mi m'haurien d'explicar moltes coses i ningú me les ha explicades.
Bé, Neus.
Jo en tinc dues. La primera és... tu expliques que s'està provant gent que no s'hauria de provar, no? Però la tassa de repetició escolar aquí és molt alta, és de les més altes de l'OCDE. El 22% dels estudiants de 15 anys ha repetit almenys una vegada. Mm. Per tant... no sé si s'estan regalant, com dius tu, que segur que sí, s'estan regalant cursos a nois que no tenen un problema diagnosticat, com deies, no? O que tenen una situació socioeconòmica familiar complexa que fa que els hi costi més poder seguir un curs amb normalitat, sinó, com dius tu, doncs nois que podrien estar estudiant i que són ganduls, que tota la vida n'hi ha hagut, i n'hi ha a l'escola, n'hi ha les feines, n'hi ha tot arreu. Però clar, però després s'està repetint molt. Un moment,
és que aquestes dades no m'acaben de quadrar, en el sentit que són només de Catalunya o són de tot Espanya? Perquè si mirem tot Espanya sí que deuen, les dades deuen haver-hi més repetidors, però Catalunya ara mateix això no m'acaba de quadrar. I perquè t'asseguro que no, repetidors n'hi ha cada cop, és que no n'hi ha. També deixa'm dir-te que repetir, en fi, en comptades ocasions serveix, però la majoria de vegades no serveix de res, eh? No dic pas que
Espanya, no tinc la dada de Catalunya.
Clar,
vols dir que aquí...
Clar, que es miri la d'aquí. Hombre, i tant. Que es miri la d'aquí, val? I que hi hagi dades correctes i contrastades. I aquestes dades, si pot ser, que no vinguin del departament, perquè jo ja no em crec res del departament, que vinguin d'un ens extern. Llavors, el tema dels repetidors, home, a veure, jo no et dic que hagin de repetir, però tampoc no poden allò sortir els i gratis, no? S'hauria de buscar una altra solució, que en podríem parlar,
Però pregunto, ho dic perquè m'estan escrivint pares i companys i tal, i diu, clar, la sensació aquesta de que tots els que no segueixen és perquè són ganduls, igual
hi ha de tot, evidentment que hi ha de tot. Sí.
I una altra pregunta. Abans, al començament, has dit que a Portugal es van adonar que tenien un problema, que van acceptar-ho, i que l'han, no sé si l'han resolt o han reconduït la situació.
Sí.
Podries, sense allargar-nos molt, però explicar què han fet?
Home, això és un tema complicat i no el conec prou a fons, però sí que El ministre que van tenir, que venia de l'àrea de matemàtica, si no ho recordo malament, va ser a l'època de la crisi. A més, estaven molt malament Portugal des d'un punt de vista educatiu. I bueno, van fer uns canvis, que ja et dic, ara mateix no te'ls puc concretar, me n'hauria d'informar més, eh? Però van sortir del pou, i no només van sortir del pou, sinó que després van ser dels 10 primers països en educació, si atenem els informes PISA. El que passa que després hi va haver alguns canvis de govern, i bueno, ara tornen a anar malament, no tan malament com nosaltres, però no van... Bueno, no estan a dalt de tot, per entendre'ns. Però bueno, seria interessant anar a mirar aquest model, perquè, a veure... diguem-la una mica grossa, però que jo estic convençut d'això. El que no pot ser és que tu, i la gent que està a casa ara mateix ho pot fer, que poses organigrama Departament d'Educació, sí? Poses allà al Google i tens un desplegable que necessita 7 o 8 pantalles per veure tot aquell desplegable del càrrec i el subcàrrec, del subcàrrec, del subcàrrec, del subcàrrec. Allà hi ha molta gent, la llàvia Augusta, allà al castell de Kafka, que dic jo, allà hi ha molta gent que el principal mèrit d'aquesta gent és tenir el carnet d'un partit polític, des de jovenets, no haver-se mogut, i els van col·locant allà, i tal i fa si van a treballar com no, perquè no es nota, o sigui, no fan res. Llavors, clar, aquí s'hauria de posar, hi hauria d'haver una auditoria de tota aquesta gent que hi ha allà, què fa, val? I llavors, aquesta auditoria, què passa? Qui tindrà la valentia, la lucidesa i el coratge per fer aquesta auditoria? No es pot fer internament. Per tant, considero que hauria de venir un ens extern a fer aquesta auditoria i fer una mica de net. Vale? Llavors, estaria bé que vingués una comissió pagada amb els diners que ens estalviaríem, que fos doncs, o de Portugal, no? O d'Estònia, o d'un país que funcioni, que ens respectin l'ús del català, això sí, i que vinguin aquí, que comencin a fer net. És a dir, que vinguin de fora per implementar un nou model, que es faci net allà a Via Augusta, que es busquin feina aquesta gent, que jo potser també me n'hauré de buscar després de tot això, i ja està, no passa res. I començar a implementar-ho.
Això no és una certa generalització, és a dir, és veritat, a les administracions, a totes,
No? Dic pas
treballa
no.
Molta gent, i segurament hi haurà gent que compleix més amb la seva feina i altres que no, però generalitzar que allà al Departament d'Educació, més igual que hi hagi al capdavant, no estan fent res... Poden estar fent coses equivocades i pel que expliques tu al teu llibre és evident que no s'estan fent les coses bé quan hi ha aquest nivell de fracàs escolar i aquestes dificultats que els docents teniu a primera línia cada dia a classe, no? Però aquesta generalització gairebé de l'antipolítica de que allà al departament sobra tantíssima gent, potser, no sé, no dic que se li hagi de posar noms i cognoms, però si hi ha una direcció general equivocada o una subdirecció, la que sigui, doncs explicar-ho, perquè si no...
Que m'ho expliquin, que ho facin públic i endavant, hi ha portes giratòries aquí. Hi ha gent que es va passejant per allà i que no ha trepitjat una aula en sa vida. I després podem parlar dels lobbies educatius, especialment la fundació que és privada, Jaume Bofill, no? Sí, la Bofill. Aquesta gent, els últims 10-15 anys, quan s'ha necessitat un especialista d'educació, a qui s'ha convidat? Sempre es convida la Fundació Bofill. Jo no veig que convidin a professors de trinxera. Fundació Bofill, en menor mesura, l'Associació de Mestres Rosa Sensat, i si hi ha qüestions de lleure, la Fundació Pere Tarrés. El trio Guadalajara, que dic jo, no? Bofill, Sensat, Tarrés. Doncs aquesta gent actua com a lobbies i, per posar un exemple de portes giratòries, escolta, hi va haver un cap de projectes de la Fundació Bofill que no ha trepitjat una aula en sa vida, que de cap de projectes de la Fundació Bofill va passar a ser director general d'innovació i tal, i després va plegar, però no pas perquè assumís cap responsabilitat per l'informe PISA, sinó perquè hi ha hagut un canvi de govern. Val?
Doncs llavors són fundacions sense ànim de lucre.
La Bofill, l'associació de Rosa Sensat, sí, és una associació sense ànim de lucre, però la Bofill hi ha molta opacitat, remenen molts diners, és una fundació privada.
Sí, però no és que siguin lobbies privats a la búsqueda del benefici, són...
No dic pas la... Fundacions... No, Rosa Sensat i Fundació Pere Tarrés, escolta, xapó, vull dir, el que passa que siguin sense ànim de lucre no vol dir que no hagin actuat com a lobby. I després hi ha la qüestió aquesta de la Fundació Jaume Bofill, que aquí hi ha molta opacitat, i que, bueno, doncs jo, una de les propostes que potser caldria fer és que hi hagi una llei de lobbies, vale, en educació. Perquè després potser hi començaria a haver una mica més de transparència. Sí que és veritat que quan s'ha necessitat un especialista en educació s'han convidat els sindicats. Però, al tant, els sindicats, perquè els sindicats hi són o hi haurien de ser per qüestions laborals. No per qüestions pedagògiques, però com que no tenim un col·legi professional, en tenim un, però que no fa aquesta feina, no? les qüestions pedagògiques, doncs què passa? Que els sindicats, encara gràcies que agafen aquesta funció, però no l'haurien de fer. Però llavors no s'han convidat professors de trinxera. I això del col·legi professional, mira, estaria bé que, de la mateixa manera que els metges no, tenen un col·legi professional, els advocats, doncs educació, que hi hagués un lloc, un col·legi professional, que digués, uita, aquestes metodologies, es posés una mica d'ordre aquí, aquestes metodologies, des d'un punt de vista científic, estan provades, s'han fet aquests estudis i tal, i uita, aquestes metodologies van bé per aquest tipus d'alumnat, per aquest tipus de professors, i funcionen per això i per l'altre no, com una espècie de prospecte mèdic, no? Per entendre'ns, doncs això no hi és, tu, quan vas a... Quan comences de professor i busques una mica d'orientació, vale, cap allà on s'ha d'anar, doncs només trobes ideologia, saps? No trobes una cosa contrastada. I llavors aquí et creus, si hi ha una sèrie de gent que no ha trepitjat una aula en sa vida, que et venen a vendre fum. Llavors, col·legi professional, que posi una mica d'ordre.
En el llibre s'apunta algun tema que és veritat que no... Potser no s'ha aprofundit prou, no només en el llibre, sinó, de fet, en tota la societat. Et poso només un parell d'exemples. Hi ha un moment que dius, si un alumne es comporta malament a l'institut, a casa deu ser un infern. Vol dir que ens costa acceptar que hi ha nens dolents?
A veure, clar, els adolescents, les crítiques que jo hagi pogut fer als alumnes aquell llibre, mira, al final els adolescents són víctimes del sistema, no? També són els primers grans perjudicats, i al final els adolescents són un reflex, no? Un reflex, si vols, més cridaner, de la societat adulta. Si a la societat adulta hi ha psicopatologia, com no vols que no n'hi hagi amb els adolescents? Depressions, etc etc, no? Ha, en fi. I llavors també hi ha una altra cosa, que és que, escolta, la condició humana hi ha de tot, val? I si hi ha de tot, hi ha gent que no té bon fons, val? Doncs evidentment hi haurà alumnes que no tenen bon fons. Hi ha alumnes que, si tenen ganes de rebentar-te la classe, doncs te la rebenten. Que, per cert, parlem de la indefensió del professorat, hi ha instituts que si tu vas allà i tens a l'aula un alumne o més d'un que vol rebentar-te la classe, que es mostra violent, que a la mínima que et gires et tira alguna cosa, que escupa els companys, que els insulta, doncs tu vas a... pot ser que vagis a direcció i et digui, no, aquest alumne te l'has de quedar a classe, te l'has de quedar. Oh, molt bé, me l'he de quedar. I llavors com pots treballar tu amb aquesta tensió que ja estàs patint fins i tot per la integritat física? A veure, la majoria d'alumnes són bons nanos, Això és així, vull dir, i bé, que ara sort que en tenim. Però, home, a partir de la base, aquestes pedagogies que hi ha ara, no?, aquesta tan de moda, a partir de la base que l'alumne té ganes d'aprendre, bueno, primària poder sí, secundària, a partir de la base que l'alumne és bo per naturalesa i que té ganes d'aprendre, home, vés a una aula, posa't allà amb 30 i després m'ho expliques, perquè et fotràs una castanya que serà considerable.
Podria fer un comentari i una pregunta. Un comentari és que aquestes crítiques sistèmiques jo entenc que són perfectament compatibles amb que hi ha molts professors que fan molt bé la seva feina i amb molta vocació i amb molt esforç, i que jo els agraeixo, jo tinc un nen a l'institut, i que realment és perfectament compatible, però em recordo una mica el periodisme. O sigui, hi ha un sistema que és complicat perquè les empreses no guanyen diners, perquè hi ha anunciants i pressions, però després hi ha la responsabilitat del professor, i hi ha molts professors i molts periodistes que en un context complicat fan molt bona feina, i també volia subratllar-ho, perquè jo penso que hi ha molta gent fent molt, molt bona feina, no? I
totalment,
no és incompatible amb el que comentes. I la segona, i la pregunta és... bueno, algunes d'aquestes metodologies potser no estan funcionant, però això de per precisar que no necessàriament el passat era bo. O sigui, totes les metodologies de memorístiques d'autoritat extrema del professor, a lo millor
sí, però no
està en l'equilibri.
No vaig per aquí, eh?
Ja, però per això et volia preguntar. Bé, suposo que és l'equilibri, què és el que s'hauria d'aconseguir, perquè entenc que alguna cosa s'ha millorat respecte a unes classes en què, si preguntaves amb una mica d'esperit crític, igual et fotien un mastegot. I això encara ho hem viscut nosaltres.
O sigui... A veure, aquí has tocat molts temes, eh? Anem per... El professor avui dia, que encara té ganes d'ensenyar alguna cosa, i no necessàriament ha de ser una matraca teòrica, aquest docent acaba adquirint mala consciència perquè no se sent còmode amb el sistema tal com està muntat avui dia. Llavors, evidentment que queden grans professionals, encara sort, però aquests grans professionals acaben generant mala consciència, no s'hi senten còmodes. I això que he dit, és a dir, la meva gran esperança és que hi ha gent molt vàlida, que porta molta trajectòria, que tenen una trajectòria impecable. El que passa és que molts d'aquests s'han anat jubilant i s'han anat jubilant sentint-se molt menys tinguts. Val? Llavors aquesta gent se l'hauria d'escoltar, la gent que s'ha jubilat, a veure què ens diuen, no, d'això. Sí, aviam, si parlem de fa 40 anys, evidentment hi havia molts que es quedaven fora, hem guanyat amb inclusió, el que passa que a quin preu? Vull dir, clar que hi ha d'haver inclusió, però el que no pot ser és això, enganyar tothom, fer veure que aquí hi ha un nivell quan no hi és. No sé si, si fas una pregunta més concreta, te contesto més concretament.
La metodologia...
Mira, la metodologia, tots els estudis mínimament seriosos que es fan a educació diuen que la clau per millorar l'educació és el docent. Després hi ha el tema recursos, que deia l'Isabel, sí, d'acord, però la clau és el docent. Si la clau és el docent, què estem fent posant les metodologies per sobre del docent? És el docent que ha de tenir el criteri per establir quina metodologia li va bé a ell i en funció dels alumnes que té davant, de la matèria, del nivell. Llavors, és un gran engany, perquè diuen és que els has de transmetre sentit crític. Vale. Doncs si els hem de transmetre sentit crític, quin docent és més apte per transmetre sentit crític? El que és capaç de dir, de triar-se la seva metodologia, o el que és el xaiet, que es deixa portar i agafa la metodologia que li diuen? Clar, llavors, escolta, aquí tenim un problema, perquè si resulta que ens ve la metodologia imposada, i llavors hem d'anar a transmetre esperit crític, però de quina farsa estem parlant? Com és que posem les metodologies per sobre del professorat? No dic pas que, escolta, cada professor que faci servir la metodologia que li vingui bé, ja està, no passa res.
Ens queden 3 minuts abans d'acabar el programa. Clar, és un llibre que genera l'aplaudiment de qui pensa com expliques tu, i qui és crític amb el sistema, però no sé si t'ha generat també crítiques de gent que s'hi ha sentit assenyalada o que et considera que ets exagerat o que considera que estàs extrapolant la teva experiència personal a un tot.
Sí, no, clar, el llibre, aviam, al final només em represento a mi mateix, no? I encara allò que dic amb certes dificultats. Crítiques n'he rebut? Home, sí, el que passa que moltes crítiques són de persones que tenen algun interès, ja es veu, per ocupar algun lloc, no? Tenen algun interès a continuar mantenint aquesta farsa. Jo he quedat molt sorprès d'una mica de la recepció que ha tingut aquest llibre i de molta gent que, sense conèixer absolutament de res, m'ha enviat e-mails explicant-me el seu cas. Alguns he quedat esfereït, d'altres fins i tot m'ha tocat el que m'han escrit. I, per tant, jo crec que he tocat una tecla sensible, val? Sense poder ser-ne gaire conscient, una tecla sensible, una mala llet fonda, no? Covada durant molt de temps, i en aquest sentit s'ha obert la caixa dels trons, la caixa de Pandora, digueu com vulguis, i sí, sí.
I del departament t'han trucat?
No.
Perquè potser algú podria pensar, home, dona'ns alguna solució. O què?
No, si es tracta de fer propostes, jo en faig. Mira, una proposta ben fàcil, tot i que sense la proposta base, com que el sistema està corcat de base, aquesta auditoria que vinguin de fora a fer-la, jo crec que totes les propostes que podem fer quedaran una mica coixa si no es fa aquesta, no? Si no es fa net. Una proposta molt fàcil, a veure, molt simple és, escolta, una avaluació externa a quart d'ESO. Val? I que no la faci el departament, que la faci algú de fora. El batxillerat encara aguanta mínimament perquè hi ha la selectivitat. La selectivitat quadra professors, alumnes i famílies. Què passa a quart d'ESO? Com que no hi ha... hi ha les competències bàsiques, però al tanto, primera són molt bàsiques i segona, que un nano que no la superi té el títol igualment. I a la redacció te pregunten coses, quin és el teu menjar preferit? Home, en comptes de preguntar-te alguna cosa d'interès, pregunten això. Doncs una avaluació externa a quart d'ESO, això quadraria molta gent. Perquè, clar, si no hi ha avaluació externa, el sistema es degrada ràpid, eh? I a qui interessa que no hi hagi una avaluació externa? Jo m'ho pregunto, potser li interessa a un determinat professorat que allà tot cola. Si no hi ha una avaluació externa, és que tot cola. Pots fer qualsevol cosa, com que no t'estan avaluant ni res, doncs vinga endavant. I ja, doncs, home, posem una mica d'ordre, no?
Incompetències bàsiques, un llibre del Damià Verdera, passa ràpid, són 110 pàgines i reben els pedagogs, i reben els polítics, i rep el treball de recerca, que no l'hem tractat, però també déu-n'hi-do, tampoc no n'estàs gaire a favor, i realment és un retrat molt crític del sistema educatiu català ara mateix. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per haver-me convidat.
Gràcies. Bona tarda, i també a la Neus Tomàs, al Pere Rossinyol i a Isabel García. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Adéu.
Una mica de publicitat i de seguida el butlletí horari de les 4 i el darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
Blancs, negres, rosats, escumosos, Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuena arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre i inscriu-t'hi a jambuena.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Aquest dissabte, als de l'Arca de Noguer del Suplement, serem al Time Out Market per parlar de la cuina catalana d'avantguarda amb el xef estrellat Jordi Artal. Com es pot actualitzar una cuina com la nostra? Recordeu, en directe, des del Time Out Market, al pis a dalt del Mare Magnum, a partir de 12:15. Bon profit!
Juga amb el nit, el joc del mirall i el puzzle progressiu. Troba'ls als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxiuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat. La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Unes aceitunes, por favor.
Marchando, seran 9 euros.
Anar a les Rambles i que et cobrin 9 euros per una tapa d'olives és una mica com dir...
Arriba les manos, esto es una tracker.
Comprar-les al súper i conduir un T-Cross per aquests mateixos 9 euros al dia, això és com dir...
Me gusta mucho.
Condueix un T-Cross amb MyRenting per només 9 euros al dia durant 48 mesos, amb 4.329 euros d'entrada. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24 estrelles de la música, en un gran espectacle en directe. Quatre equips, de quatre generacions, per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Els descobriràs a Zenit.
Zenit, amb Miqui Núñez. Cada divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Lo que té així com un espues, que és per agafar la palla de l'arròs. I va voltant contínuament.
Fem la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre.
Ara plega la planta i dins la segadora separa la palla del gra.
I ens preguntem quines són les amenaces pel conreu de l'arròs.
La lluita dels pagesos és de que aquesta aigua que va directe a la mar, pues abans que passe per les llacunes, pels camps d'arròs...
I el cultiu de l'arròs necessita aigua dolça. A l'augmentar el nivell de la salinitat al sol, la producció baixa.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio... Postdates.
Un xiulet que retrona dient adéu. Un viatge que comença. Dels aprenents de traïdor, d'Ivan Carbonell.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Migdia.